el professor Xavier Roquer, és professor d'Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Departament de Filosofia i del Centre d'Història de la Ciència. Físic de formació, es doctorà en Història de la Ciència a la Universitat Autònoma de Barcelona 1993 i realitzà estades postdoctorals a Cambridge i a París. Ha estat professor visitant a les universitats de Cambridge 2011 i Uppsala 2013. Fent una broma senzillota, quasi diríem que potser el professor Roquer li haurien de donar el títol a l'aula, ja ho proposaré, de degà, professor degà de la universitat. Ell us dirà el perquè. I endavant, moltes gràcies i les sales per vostè.
Moltes gràcies. Bona tarda, em sentiu bé, oi? Si baixés la veu m'aviseu, sobretot del fons. Bé, és un plaer tornar a Arenys, sempre ho és, però aquest any més, perquè fa una mica més de 10 anys vaig rebre una carta a través del correu electrònic, l'assignava una persona que hi coneixeu molt bé i a qui envio records des d'aquí, la Dolors, i la Dolors em convidava, no cal que ho llegim, tampoc es veu bé, però tant és, la Dolors em convidava a venir a Arenys a parlar-vos a l'aula. I jo en aquells moments encara no n'havia fet cap de xerrada a una aula. I aquella invitació va engegar una col·laboració, no només amb Arenys, després han vingut altres poblacions, que ha estat molt interessant per a mi i de la qual, us ho ben asseguro, n'he après moltes coses. Les aules a mi m'han donat molt, jo procuro donar molt també, però a mi les aules m'han donat molt, m'han fet explicar-me millor, m'han ajudat a entendre millor algunes coses. Al llarg d'aquests anys, alguns ho recordareu, hem parlat de temes molt diferents. Llevat d'un any que vaig ser fora, justament, ens ho han recordat, doncs us vaig parlar, per començar, d'Einstein, que serà també el protagonista d'avui, però després van venir molts altres científics, Marie Curie, Galileu, Niels Bohr, Lise Meitner, que era la dona culpable, alguns ho recordareu, que me n'anés a Anglaterra a fer el postdoc, a la cerca dels seus arxius. Després va venir Isaac Newton, la marquesa de Châtelet, que va traduir Newton al francès, una xerrada sobre la llum, aprofitant que celebràvem l'any internacional de la llum, Darwin, roda el món i torna a Down, que és on vivia, i avui, un altre cop, Einstein, roda el món i torna a Arenys a parlar d'Einstein. Una xerrada que serà diferent de la que vau escoltar si hi éreu fa 10 anys, perquè no som els mateixos, jo tampoc, i tenia molt interès a parlar d'Einstein perquè és una figura molt coneguda i al mateix temps una figura mal coneguda, perquè d'Einstein en tenim tots una imatge de savi distret, que ens dona l'esquena. Aquest és un anunci d'ordinadors dels anys 70 i el text diu: si l'Albert, tots sabem qui és, si l'Albert hagués tingut els nostres ordinadors, hauria descobert la relativitat i encara hauria tingut temps d'explicar-la. Clar, això els anuncis ja ho sabem, la publicitat com va, això és ben fals, perquè l'Albert, que és el protagonista d'avui, efectivament va completar la teoria de la relativitat fa una mica més de 100 anys, el 1916. Aquest és el manuscrit de la seva teoria. La va publicar, estàvem en plena guerra mundial, ell treballava a Berlín, després me n'ocuparé d'això, però el que m'interessa subratllar ara és que tan bon punt va acabar la teoria, com va confessar un amic seu, Michele Besso, es va seure a escriure un llibre de divulgació. Perquè, li va dir el seu amic, si no ho faig, la teoria no l'entendran, encara que en el fons és molt senzilla. I a mi aquesta frase d'Einstein sempre m'ha interessat molt i m'ha intrigat molt, justament per aquesta imatge que heu vist fa un moment. Si Einstein era aquest savi distret que fa coses tan complicades, què fa escrivint un llibre de divulgació tan bon punt ha completat la teoria? És cert que la teoria en el fons és molt senzilla, com diu Einstein aquí, no tenia cap motiu per enredar el seu amic. Això no era una declaració pública. Estava parlant amb un amic. Per tant, penso que tenia raó, que ell ho creia, i efectivament Einstein va escriure un llibre, La teoria de la relativitat, es titula, i té un subtítol que diu, o ve a dir, a l'abast de tothom. De manera que realment ell s'ho creia, això. Jo vaig tenir el gust de traduir aquest llibre al català, ja fa anys, va aparèixer l'any 2000, està esgotat, i estic intentant que aquest any, que es compleix el centenari de la publicació d'aquest llibre, perquè va aparèixer el 1917, per tant, aquest any se'n compleix el centenari, m'agradaria moltíssim, estic revisant la traducció, de poder-lo tornar a publicar, perquè és un llibret de 100 pàgines molt entenedor, en què el mateix Einstein explica, posa a l'abast de tothom les seves idees. I d'això és del que us vull parlar avui, d'un recorregut, curiosament, de gairebé 10 anys, també, els que van de 1905, que és de quan data aquesta imatge d'Einstein, fins al 1917, que és quan publica el llibre de divulgació de què us acabo de parlar. En aquests 10 anys, Einstein, que el 1905 tenia 26 anys, aquí el teniu, en aquests 10 anys Einstein va completar un viatge intel·lectual que el portaria a proposar una teoria importantíssima. I com que penso que tenia raó i que és senzilla, ja veureu que d'alguna manera intuïtivament tots en sabeu de relativitat. Ja ho veureu. Si no em creieu, ho veureu de seguida. Però el 1905 ningú no en sabia de relativitat, perquè era una teoria nova i desconeguda. El mateix Einstein feia 3 anys que havia acabat els estudis de física i enginyeria a Zuric, a una universitat de prestigi, però com que no era el millor de la classe, tampoc no era el pitjor, però no era el millor de la classe, no havia aconseguit una beca per fer el doctorat, de forma que va buscar feina. La primera vegada que el nom Einstein va sortir publicat, imprès en un diari, fou en un anunci de classes particulars de matemàtiques, que es conserva. Però poc després Einstein va trobar una feina de debò, com a empleat a l'Oficina Federal de Patents Suïssa, a Berna. A l'oficina Einstein examinava patents, vol dir que quan arribava una sol·licitud de patent per qualsevol dispositiu, de seguida en veurem uns quants, d'aquests dispositius, la majoria elèctrics, que estaven transformant les ciutats i la societat en aquella època, doncs Einstein llegia la sol·licitud i redactava un informe dient doncs això mereix o no mereix una patent. Einstein era casat amb Mileva Marik, aquí la teniu, amb el seu fill gran. Mileva, si voleu en parlarem després, és tota una altra història, i una història que acaba malament, perquè Mileva l'havia conegut a la universitat. Això en si mateix és un fet excepcional, perquè n'hi havia poques de dones a la universitat en aquells moments. Pel sol fet de ser-hi, vol dir que Mileva era un estudiant molt competent i molt capaç, però la relació amb Einstein va fer que no es pogués dedicar a la ciència. I aquí hi ha una diferència enorme, abismal, amb altres parelles de científics contemporanis dels Einstein, com per exemple els Curie, on en aquest cas el matrimoni va contribuir que tots dos poguessin fer ciència. En el cas del matrimoni Einstein no fou així. A Einstein li agradava molt la literatura, li agradava molt la filosofia, fins al punt que, com dic als meus alumnes a física, per animar-los a llegir, si Einstein s'hagués limitat a estudiar física, mai no hauria descobert la relativitat. Perquè amb la física que havia estudiat a la universitat no n'hi havia prou, necessitava més coses. I d'on va treure aquesta inspiració? Doncs en part de la filosofia, amb dos amics més, Einstein va muntar el que anomenaven mig en sèrio, mig en broma, l'Acadèmia Olímpia. Un nom molt rimbombant per un grup de 3 amics que s'ajuntaven als vespres per llegir textos de filosofia. I que molts anys després, quan Einstein ja fos famós i tingués el Premi Nobel i se n'hagués anat als Estats Units, molts anys després, els membres de l'Acadèmia Olímpia encara se'n recordarien d'aquelles vetllades a Berna. Hi hagien de tot, hi hagien clàssics de la filosofia, hi hagien Spinoza, hi hagien Hume, hi hagien Kant, però hi hagien també autors contemporanis. I d'aquests autors, Einstein diria que foren lectures molt estimulants, tant que si no les hagués fet, diu, sense elles, probablement no hauria trobat la solució. Per tant, aquesta entrada filosòfica és importantíssima, però recordeu, Einstein es guanyava la vida examinant patents. Per tant, no era només una persona amb interessos intel·lectuals abstractes, teòrics, sovint ens el pinten així, era també una persona amb els peus a terra, que vivia envoltada de tota mena de dispositius. Aquests que he esmentat fa un moment, els que estaven transformant la vida de les persones, fa una mica més de 100 anys. Els meus alumnes, que són més joves que vosaltres, es pensen que el món només ha començat a canviar de pressa fa 2 dies, des que tenim mòbils i ordinadors. I convé recordar-los que fa 100 anys el món ja estava canviant molt de pressa, perquè la gent no havia vist mai un ascensor, no havia vist mai una aspiradora, no havia vist mai timbres elèctrics, telèfons, ràdios. Us podeu imaginar? Potser sí. La fascinació que va sentir la gent quan va poder escoltar una veu que viatjava a través de l'espai. Allò sí que era màgia, i no això d'aquestes pantalles que tenim ara. De manera que Einstein, fixeu-vos, dominava aquest món. Aquest món per ell era familiar, però és que era familiar en un sentit literal, perquè la seva família tenia una empresa d'aparells elèctrics, bobines, dinamos, turbines. Clar, aquest era un camp amb molt de futur. L'empresa va fer fallida. Es deia Jacob Einstein i companyia. Eren el pare i el tiet d'Einstein. I no van poder resistir la pressió dels gegants de l'electricitat de l'època, alguns dels quals, algunes d'aquestes empreses, encara existeixen. Us sonarà el nom de Siemens, us sonarà el nom AEG. Aquestes empreses eren la competència d'Einstein i companyia. I a vegades a mi em fa gràcia especular amb la possibilitat què hagués passat si l'empresa dels Einstein hagués anat bé i haguéssim tingut l'Albert Einstein fent les seves teories i a casa una nevera o una rentadora que es digués Einstein. Podia haver anat així, però no van així. L'empresa va fer fallida. En tot cas, a través de la seva feina a l'oficina de patents, a través del seu contacte amb els aparells que fabricava el seu pare i el seu oncle, Einstein està immers en un món ple de tecnologia i que, a més, és una tecnologia que està transformant la manera en què la gent es comunica. Al segle XIX s'aconsegueix per primer cop posar en contacte materialment 2 continents. D'això se'n diu la 8a meravella del món. Hi ha les 7 meravelles de l'antiguitat, el far d'Alexandria, les columnes d'Hèrcules, què sé jo, i la 8a. I la 8a meravella del món, aquí el teniu, és un cable de coure, de fet, varis cables de coure trenats, envoltats de cables d'acer, perquè no es trenquin, forrats d'una mena de goma o cautxú, que pesa molt, 1 tona per quilòmetre, i que algú s'ha entretingut a llançar al mar per després enviar un senyal elèctric de punta a punta de l'Atlàntic. Oi que sembla increïble? Però ho van fer. El 1865, els primers senyals elèctrics travessen l'oceà Atlàntic de banda a banda. Aquest és un projecte costós, és un projecte difícil, sembla mentida, però ben aviat aquests primers 3 o 4.000 quilòmetres de cable es multiplicaran. I cap a finals del segle XIX, quan Einstein havia nascut el 1879, per tant té 20 anys, està estudiant a la universitat, cap a finals del segle XIX, no es veu bé, però és igual, ho descriureu i us fareu la idea, hi ha una autèntica teranyina de cables telegràfics submarins que dona la volta al món. I per aquests cables circula tota la informació econòmica, militar, política, que manté el món d'aquella època amb la forma que té. Actualment no he posat cap imatge, actualment continuem comunicant-nos per cables. Això del wifi és d'aquí el cable. Després hi ha un cable, només que no són de coure, són de plàstic i el que hi circula no és un corrent elèctric, sinó la llum. Són cables de fibra òptica. Si us han posat fibra òptica a casa, haureu vist aquesta cosa estranya, un tubet de plàstic, sembla mentida. Doncs aquests tubs de plàstic també avui, encara avui, envolten el món, com una teranyina de comunicació. Per què ho dic, això? Per què és rellevant per la nostra història? Doncs perquè Einstein el preocupa molt una idea que té a veure amb la física. Això de la física sona malament, espanta, però si ho penseu bé, la física simplement s'ocupa del moviment, de les coses que cauen, de la calor, de la llum, és a dir, de fenòmens amb els quals estem molt familiaritzats, tots, encara que no sapiguem física. Per tant, Einstein el preocupa el moviment i naturalment li interessa molt aquesta possibilitat de comunicar-se d'una punta a l'altra del planeta. Justament quan Einstein té 5 anys, aquesta sí que no es veurà, però tant és. Quan Einstein té 5 anys, els països del món, molts d'ells, es reuneixen a Washington per dividir el planeta en zones horàries, els fusos horaris. Això que el meridià zero passi per Greenwich a la Gran Bretanya és un acord d'aquell congrés. Que hi hagi 24 fusos horaris, que el dia comenci al Pacífic, tot això són acords d'aquell congrés. I per tant, a Einstein això li interessa molt. Ell aprèn aquestes novetats, no només a l'escola i després a la universitat, també les aprèn llegint autors com Verne. La volta al món en 80 dies posa a l'abast de tothom, com després farà Einstein, la idea que si dones la volta al món, com que recorres diferents fusos horaris, guanyes un dia, que és, puc fer l'espoiler, oi? Perquè tots sabeu com acaba la volta al món en 80 dies. Per tant, Einstein està molt familiaritzat amb això i ho abocarà a la seva teoria. I aquesta teoria és la relativitat. I la relativitat és realment molt fàcil. Si voleu impressionar la gent a casa, els fills, els nets, és molt fàcil. Només heu de saber això. La relativitat és una teoria que afirma una cosa tan senzilla com ara que dues situacions que ens semblen diferents són, de fet, idèntiques. Això és la relativitat. I ara us explicaré quines situacions. I, de fet, hi ha dues teories de la relativitat, la fàcil i la difícil. I Einstein les crea en aquest ordre. Primer la fàcil, després la difícil. Curiosament, la que el farà famós és la difícil. Però la fàcil s'ocupa d'un problema que havia preocupat la humanitat des de feia segles i que té a veure amb el moviment. Ho sabem quan ens movem? Aquesta és la pregunta. Sabem distingir el repòs del moviment? Ho sabem sempre, si ens estem movent? Deixeu que us faci la pregunta ara. No em podeu contestar, però si us preguntés, ens movem ara? Ens movem. I és una pregunta més complicada del que sembla, perquè és evident que esteu tots molt quiets, estem quiets respecte d'allò, però tots sabem que estem movent-nos al voltant del Sol. Molt bé, però això és la teoria. Realment, com ho sabem que ens movem al voltant del Sol? Des d'aquí no el veiem. Res no ens indica que ens estem movent. I aquest problema venia de molt lluny. De fet, la humanitat, durant la major part de la seva història, ha cregut que la Terra no es movia. I els meus alumnes, que ja han estudiat a l'escola, que la Terra gira sobre si mateixa, un cop cada dia, i gira al voltant del Sol, fa una volta completa en un any, etc. Tot això ho saben molt bé. Però si els demano, però explica-m'ho, això que la Terra s'estigui movent, com ho notes? Com és que no ho sembla? Això no ho saben explicar, perquè és difícil d'explicar, perquè de fet no en té cap d'explicació. La relativitat el que em diu és que això d'estar quiet o estar-se movent és el mateix. encara que no ens ho sembli. I el primer que va començar a pensar-hi en això fou un canonge polonès que es deia Copèrnic, que va publicar el 1543 un llibre on hi havia aquest esquema, que és manuscrit, i aquest esquema és revolucionari perquè hi apareix el Sol i no la Terra al centre de l'univers. Copèrnic va morir aquell mateix any i va llegar a la posteritat el problema d'explicar molt bé, Copèrnic, si això és així, com és que ningú no s'ha adonat abans que la Terra gira al voltant del Sol? I la persona que soluciona aquest problema és algú de qui ja us he parlat, fou Galileu. Però abans d'explicar-vos quina és la solució que dona Galileu, deixem-me que us digui quina és la solució incorrecta, que és la solució que li van donar la meva filla a l'escola quan era petita. Ara ja està a l'institut, però un dia, quan era petita, va tornar de l'escola i em va dir: papa, papa, ja sé, m'han explicat que la Terra gira al voltant del Sol. I vaig pensar, molt bé. Diu, i per què no ens n'adonem? Diu, perquè es mou molt a poc, a través de l'espai. I aquesta no és la solució correcta. De fet, penseu-hi, la circumferència terrestre és d'uns 40.000 quilòmetres, més o menys. Jo me'n recordo perquè penso quantes voltes al món he donat amb el cotxe. Amb el que tinc ara, 3, per exemple, 40.000 quilòmetres. Això vol dir que un punt de la superfície terrestre, per exemple, el centre Calissai, on estem, d'un dia per l'altre, demà a aquesta hora, haurà descrit un cercle, aproximadament, d'uns 40.000 quilòmetres. És molt bèstia. Si ens tanquéssim aquí, a fer una vaga de 24 hores, hauríem donat una volta a l'eix de la Terra. Muntats a la Terra, d'acord, però hauríem donat aquesta volta. Per descriure un cercle de 40.000 quilòmetres en 24 hores cal moure's molt de pressa, més de pressa que un avió comercial. 1.700 quilòmetres per hora. Ai, però clar, no és l'únic moviment que té la Terra, oi? Perquè aquest és el moviment de rotació sobre el seu eix. Però és que, a més, la Terra, com sabeu molt bé, gira al voltant del Sol. El Sol està a uns 150 milions de quilòmetres de distància. Deixem-ho en molt lluny. Per donar una volta al Sol, que és molt lluny, en un any, hem d'anar molt de pressa. De fet, hem de viatjar a prop de 100.000 quilòmetres per hora. Oi que ningú s'agafa la cadira? Oi que ningú li agafa vertigen? Oi que ningú s'ha marejat? Doncs, si no us ha passat cap d'aquestes coses, és perquè íntimament sou relativistes. Perquè això és el que va dir Einstein. No cal que patiu. Tot s'esdevé exactament igual en un vehicle, com ara la Terra, en el que estem muntats, que es mou a una velocitat vertiginosa a través de l'espai. Tot s'esdevé exactament igual dalt d'aquest vehicle com si estéssim aturats. Ho veieu? Dues situacions aparentment diferents. Estar quiet o estar-se movent. Estar-se movent en línia recta i a velocitat constant, però això tant se val. Estar-se movent. Sembla molt diferent, oi? I en canvi, des del punt de vista de la física, tot el que passa al nostre voltant és el mateix. El primer que ho va veure, això, no fou... Bueno, i aquí no vull que ningú s'esveri, però si només ens moguéssim, vull dir la Terra, al voltant del Sol, resulta que el Sol, el sistema solar, gira al voltant del centre d'una galàxia. La galàxia és molt gran. Per tant, per girar al voltant del centre de la galàxia, el sistema solar en conjunt es mou a 780.000 quilòmetres per hora aproximadament. I aquesta galàxia és només una entre els molts milions de galàxies. També està en moviment... Ja heu captat la idea, oi? Ens estem movent i no ho sembla. I per què? Per la relativitat. El primer que ho va dir fou Galileu. Aquest és l'argument de Galileu. És un dels arguments que el va condemnar. Però Galileu ho va veure clar. I ell va utilitzar un exemple preciós. Aquestes parets, i alguns dels que sou aquí ja l'heu escoltat, va utilitzar un argument preciós, un experiment mental. Va demanar al lector del seu diàleg sobre els dos màxims sistemes del món que s'imaginés que era en un vehicle de l'època. Ell va pensar en un vaixell. Nosaltres més aviat pensaríem en rodalies, per exemple. I, sisplau, no vull fer cap... Imagineu un tren que funciona bé. És difícil, però la idea és que és un tren que funciona bé. I la pregunta que es fa a Galileu és, si sóc dalt d'un d'aquests trens, ell parla d'un vaixell, de la bodega d'un vaixell. Per tant, no pot mirar l'exterior, no pot mirar si hi ha moviment respecte de la vora d'un riu, de la costa, o si estéssim en un tren respecte de l'andana. No pots mirar l'exterior, només tens les teves sensacions. Heu tingut mai, no em digueu que no, aquella sensació anant amb tren, que no saps si el tren es mou o no, aquella sensació de vegades aturats a una estació, que és el meu tren que arrenca o és l'altre? Oi? Això exactament, aquesta sensació és la que descriu Galileu al diàleg. Aquesta, la de no saber. I com que és tan hàbil Galileu i tan intel·ligent, diu, i això no ho podem arreglar mirant per la finestra. Perquè en el cas de la Terra no podem mirar per la finestra, de vegades és de nit. Si realment no podem distingir el repòs del moviment, potser és que aquí s'amaga una veritat de la física. Prenem-nos-ho seriosament, això. Convertim-ho en un principi de la física. I Galileu ho va fer, això. I si Galileu ho va fer, direu, per què diem que Einstein inventa la relativitat? Oi? Doncs la resposta està al títol de la xerrada. La resposta és la llum. La llum. Perquè, clar, amb la llum estem molt familiaritzats. La veiem constantment, no? La llum condiciona la nostra vida, totalment. Però fins al segle XIX no es va poder mesurar amb exactitud a quina velocitat es desplaçava per l'espai un raig de llum. Abans, al segle XVII, ja es tenien càlculs aproximats, però al segle XIX un físic francès, Fizeau, va mesurar aquesta velocitat. Aquesta velocitat és tan gran que a les persones normals ens sembla que la llum viatja instantàniament, que quan engegues prems un interruptor, la llum inunda l'espai a l'instant. Però això és perquè va molt de pressa, 300.000 km per segon. Fixeu-vos que és molt ràpid. Però, per exemple, en el cas del Sol, que està, com deia abans, a 150 milions de quilòmetres de distància, la llum que emet el Sol triga un temps apreciable en arribar a la Terra, uns 8 minuts. Si el Sol s'apagués, s'apagarà, però falta molt, i s'anirà apagant a poc, però si el Sol s'apagués de cop, si el poguéssim apagar amb un interruptor, a la Terra trigaríem 8 minuts a saber-ho. Els 8 minuts que els darrers rajos de llum que han abandonat el Sol necessiten per viatjar des del Sol fins a nosaltres. Això no és el tema ben bé d'avui, però té unes implicacions molt grans. Quan mirem el cel estelat, veiem moltes estrelles, oi? Aquestes estrelles no estan totes a la mateixa distància de nosaltres. N'hi ha que estan més a prop, n'hi ha que estan més lluny. De fet, algunes de les estrelles que observem des dels telescopis que hem enviat a l'espai, com el Hubble, algunes de les estrelles, la llum de la qual ha captat aquest telescopi, van enviar aquest senyal lluminós no fa 8 minuts, ni uns quants centenars d'anys, ni uns pocs milers d'anys, sinó fa milers de milions d'anys. És molt impressionant pensar-ho. Algunes de les estrelles d'aquesta imatge van emetre aquesta llum poc després que esclatés l'univers. I això com pot ser? Doncs pot ser perquè la llum triga un temps en arribar a nosaltres. I quan això es va descobrir, molts físics van pensar, calla, potser això de no poder distingir el repòs del moviment, amb la llum sí que podrem. Fem uns experiments amb llum i sabrem si estem realment quiets o si realment ens estem movent. I Einstein es va fer famós perquè va dir, no, tampoc amb la llum no podrem saber mai si ens movem o no. I això és el contingut de la primera teoria de la relativitat, la fàcil. Com que això de dir-ne la fàcil no queda bé, els físics en diuen la relativitat especial, que fa més seriós. Però de fet és la fàcil. I és una teoria que et diu que no pots distingir el repòs del moviment uniforme. Penseu en cadascun de nosaltres viatjant sobre el planeta Terra a aquestes grans velocitats a través de l'espai, i aquí estem asseguts tranquil·lament fent un cafè, anem a dormir, i el llit no trontolla, i això és la relativitat especial. Einstein era una persona, no diré un científic només, una persona molt neguitosa, molt creativa, i qualsevol altre amb això s'hauria donat per satisfet. En realitat, aquell mateix any, 1905, i recordo, Einstein només tenia 26 anys, Einstein va publicar 6 articles científics, i això que treballava 6 dies a la setmana, moltes hores a l'oficina, va publicar 6 treballs científics, 3 dels quals, un era aquest, però 3 dels quals li podien haver donat un Premi Nobel. I de fet, el Premi Nobel l'any 22 el va guanyar per un dels treballs que havia publicat el 1905. Per tant, Einstein en aquells moments podia haver dit: ja ho tinc, he fet una teoria i hauria passat a la història amb això. Però era molt creatiu, era molt neguitós. I un cop va veure, un cop va descobrir que darrere aquesta idea dues coses que ens semblen molt diferents en realitat són equivalents. Aquí tinc una idea interessant, no? I va començar a pensar-hi, a pensar-hi, a pensar-hi, fins que fa exactament 100 anys, no, perdó, fa 110 anys, fa 100 anys del llibre, fa 110 anys, el 1907, va tenir el que ell mateix descriu com la idea més feliç de la meva vida. I fixeu-vos que Einstein en va tenir d'idees felices, però aquesta és la idea més feliç, i novament és una idea molt simple, i és la idea que una persona que cau no nota el seu pes. Això els meus alumnes joves ho tenen bé, perquè han anat a PortAventura. Bueno, he de dir que també tinc, hi ha gent a les aules que m'ha confessat que per fer content el net s'ha enfilat en un trasto d'aquests que et deixen caure al buit. Els meus nanos no ho han aconseguit. A mi em fa por, jo això ja m'ho sé, em sé la teoria, i procuraré no pujar-m'hi. Però a les aules sempre trobes de tot. I l'altre dia una persona em deia: sí, sí, jo això ho he provat. Et puges, et lliguen a una cadira, i no una muntanya russa, no. Et deixen caure al buit. Al buit. Després et paren, eh? Bé, Einstein, si Einstein hagués pogut pujar amb una atracció d'aquestes, jo crec que hauria estat encantat, perquè ell va tenir aquesta idea. Va dir: la persona que cau, mentre cau, com experimenta la gravetat, el pes? La gravetat, el pes, és una part de la física que tots experimentem tota la vida. I Einstein aquí està descobrint una cosa sobre la gravetat. I és que, fixeu-vos, la gravetat no la podem desconnectar com apaguem un llum. La gravetat és present, no hi ha manera d'escapar-se'n. Però, en canvi, si et deixes caure al buit, evidentment que et parin, Si et deixes caure al buit, és com si l'haguessis tret, la gravetat. I aquesta és una idea molt profunda que després ha trobat aplicacions pràctiques. Per exemple, quan hem començat a enviar gent a l'espai, clar, és molt costós entrenar un astronauta enviant-lo a l'espai. En canvi, és més senzill pujar-lo dalt d'un avió i deixar que l'avió caigui. I mentre l'avió cau, aquelles persones no experimenten la gravetat. Tenen una sensació d'ingravidesa, exactament anàloga a la que sentirien a l'espai interestel·lar. Això és molt interessant. De fet, aquesta imatge a les classes és la mateixa imatge que els ensenyo als alumnes, i els pregunto: si només veieu aquesta foto, aquestes persones on diríeu que són? Són dalt d'un avió que està caient en picat, situació número 1, o són perduts a l'espai? són dues situacions aparentment molt diferents. Si estàs en un avió que cau en picat, hi ha gravetat. La gravetat està fent caure l'avió i els seus ocupants. En canvi, a l'espai interestel·lar, últimament fan moltes pel·lícules de l'espai, per tant tots estem familiaritzats, a l'espai no hi ha gravetat, pots moure't, flotes. Per tant, si veiem aquesta imatge, només veient la imatge podem saber si estan caient en el buit en presència de gravetat que els fa caure, o bé si estan perduts a l'espai, i la resposta relativista, la resposta que dona Einstein, és que novament no ho podem distingir, no ho sabem. Aquestes persones no ho poden saber. Una altra cosa és que per la ràdio els hi diguin, però ells allà dins no saben quina és la situació. Com nosaltres aquí no podríem saber, només mirant al nostre voltant, si estem quiets o ens estem movent. Aquesta propietat de la gravetat es fa servir no només per entrenar astronautes, també per fer diners. Hi ha una empresa que es diu Zero G, que vol dir gravetat zero, que pots pagar-te un bitllet a l'espai, val uns quants milers d'euros, però hi ha gent disposada a pagar per experimentar la ingravidesa. De tant en tant s'emporten alguna persona famosa, com ara l'Stephen Hawking, que és aquest físic que està molt, que té molta discapacitat, i en canvi a l'espai pot estirar el cos, pot flotar a l'espai. L'altre dia a l'aula, després ara us passaré un vídeo interessant, a una altra aula una persona em va explicar, després de veure aquests vídeos, que té un nebot a Alemanya que treballa en experiments com els que veureu ara. Són experiments que es fan no a l'espai, sinó a l'atmosfera, amb un avió, que és aquest d'aquí. Ara us el llenço, deixem que us expliqui, perquè com hi ha el so, és un avió que, clar, l'avió no el deixes caure en picat. L'avió el que fa és com una mena de, perquè ens entenguem, de canvi de rasant. Molt bèstia. Amb el cotxe, de vegades, és allò que fas al bot. Quan érem més petits, amb la bici, de vegades feies aquell salt. I en aquells moments, quan estàs com a la cresta de l'ola, no sents el teu pes. És molt xulo, no? És molt flipant. Doncs això és el que faran, ara ho veureu, amb tot un avió comercial, al qual li han tret els seients, l'han folrat per dins, i segons el salt que fa l'avió, més fort o més fluix, les persones que hi ha dins, que són científics, que estan experimentant amb la manca de gravetat, senten el seu pes d'una manera diferent. Fixeu-vos, segons com salta l'avió, puc sentir que peso el que pesaria a Mart, que és tres vegades menys que la Terra, el que pesaria la Lluna, que és set vegades menys, si pesem 70 quilos, és com si peséssim 10. I quan fan el salt més fort, experimenten la manca de gravetat. Això sí que m'agradaria experimentar-ho. Com es diu aquest? L'Huracan Condor? No. Però això de l'avió, si em convidessin, m'ho pensaria. Llavors va pujant, i ara estan saltant. Ho veieu? Pesen, Estan pesant, però pesen poc. Fan un bot. Veieu? Poden fer flexions. Això és gravetat, l'equivalent al que pesaríem a Mart. I a Mart pesaríem una tercera part del que pesem a la Terra. No està mal. Després l'avió baixa, torna a pujar, i ara fa un salt més fort. I ara els veurem que pesen 7 vegades més. Ja sé que siguin científics i sabent perfectament el que estan experimentant, siguin com criatures. I ara veureu quan fan realment el salt més gran, ingravidesa. Es poden enfilar els sos. I sortirà un que fa estan experimentant això. Realment és una situació d'ingravidesa? No. Hi ha gravetat. Quan l'avió recuperi la seva trajectòria normal, dins l'avió, si deixen caure un objecte, anirà cap a terra. Exactament igual, si, quan anem amb avió, si se't cau una cosa, se't cau. Però, mentre l'avió està fent el salt, tenen aquesta sensació estranya, peso, no peso, peso menys. I el que va fer Einstein, i això és el que és genial, és basar-se en aquesta idea relativament simple, valgui la redundància, relativament simple, i estirar aquest fil, estirar aquest fil. I aquesta és la part que no us explicaré, perquè és la part complicada, la part amb les matemàtiques, la part... Però la idea de partida, el pensament original, aquest és relativament senzill. I ens ajuda a entendre altres situacions que potser hem vist de vegades a la televisió, a les notícies. Segurament, alguna vegada heu vist imatges dels astronautes dins l'Estació Espacial Internacional. Astronautes nord-americans, europeus, russos, soviètics, xinesos, que col·laboren. Clar, quan veiem les imatges, els veiem normalment com si no pesessin. En realitat, l'Estació Espacial Internacional no està a l'espai buit. L'Estació Espacial Internacional orbita la Terra, gira al voltant de la Terra, està caient sobre nosaltres. El que passa que no ens cau verticalment, damunt el cap, afortunadament per tothom, sinó que cau, però cau una mica més enllà i està orbitant. A uns 400 quilòmetres. Hi ha una web de la NASA, entres i et diu on està l'Estació Espacial Internacional en aquests instants. Ves a saber si la tenim 400 quilòmetres per damunt del cap. I s'està movent molt de pressa, a uns 28.000 quilòmetres per hora. Però, ara que ja sabeu relativitat, si us preguntés, els que van dins noten aquesta velocitat fantàstica amb la qual estan girant al voltant de la Terra? I la resposta és que no. No la noten més del que nosaltres notem el moviment de rotació de la Terra sobre si mateixa. És més, quan de vegades engeguen, de vegades l'Estació Espacial Internacional engega els motors uns moments per corregir el rumb. Imagineu que estéssim en aquesta estació i que els motors estan al fons i que l'estació accelera cap a mi, cap endavant, cap aquí. Què penseu o què imagineu que sentiran els que són dins? Clar, si no s'agafen enlloc, ells el que sentiran, clar, no veuran la nau que se'n va cap endavant, sentiran una força irresistible que els empeny cap al fons de la nau. Experimentaran una mena de gravetat. Veiem-ho. I fixeu-vos com reaccionen. Ara ha començat aquest moviment. La nau va cap endavant. I ells què fan? Es deixen tan suspesos a l'aire, eh? I sobretot aquest flipa. Aquest, això dura un minut, perquè després paren els motors. Torna cap endavant. És fantàstic, diu en anglès. It's amazing. Ve cap aquí, es col·loca en posició. Floating still. I és que no s'ho creu.
Wow.
Wow, no, no.
Wow.
Ho veieu? Aquesta força és ben real. Ei, té la sensació que va cap enrere, però en realitat ningú no el tira cap enrere. És la nau que se'n va endavant. I la relativitat és un joc al voltant d'aquesta idea. I res més que això. Per tant, Einstein, efectivament, quan escriu al seu amic, és que no l'entendran si no ho explico en un llibre, però en el fons és molt senzill. Ja sabem què volia dir. És clar que tenia raó. L'envoltori, l'embolcall de la teoria és complex. Molts dels meus alumnes de física i mates mai no l'arriben a estudiar del tot. És complicada, però la idea original no ho és tant. Es pot comunicar i Einstein va intentar comunicar-la. I és molt interessant que ho fes el 1917, perquè el 1917, per entendre'ns, no era ningú, encara. Tenia 35 anys, encara no. Era un físic conegut dels altres físics, però el públic no sabia qui era Einstein. I des d'aquest anonimat públic, Einstein va escriure el llibre de divulgació i va fer uns càlculs que tindrien una enorme importància. Va fer una predicció, Einstein. I la predicció té a veure amb la teoria. I la teoria, tampoc no ho explicaré en detall, però acaba representant l'espai com si fos un llençol tibant en el qual, quan col·loques un objecte, oi? Aquella superfície es deforma. Així és com imagina Einstein l'espai. No com una mena de contenidor indiferent als cossos que l'ocupen. L'espai per Einstein no és com aquesta tribuna on estic jo, que és totalment indiferent a la meva presència. Si ara digués, pugeu 10 de vosaltres a acompanyar-me a l'escenari, com fan amb els polítics, que posen tot de gent aquí, no cal. Però oi que això no es mouria? Aquest és l'espai clàssic. L'espai d'Einstein té aquest aspecte, molt exagerat. És un espai en què quan hi col·loques un objecte, un planeta, el Sol, l'espai es deforma, és una manera de parlar, que es pot descriure matemàticament, però es deforma. I Einstein va fer una predicció, va dir, si efectivament l'espai es deforma, la llum que viatja cap a nosaltres, a la Terra, procedent d'un estel, si passa a prop del Sol, el teniu aquí representat, com que l'espai al voltant del Sol està una mica enfonsat, aquest raig de llum, que normalment viatjaria en línia recta des de l'estel fins a nosaltres, com que passa per aquest foradet, bum, es desvia una mica. I quan jo des de la Terra projecti el raig de llum cap a l'horitzó, veuré que l'estel s'ha mogut. I Einstein va calcular, ho veieu que l'estel està en el punt A, però jo el veig al punt B. I va calcular aquesta distància. I perquè us feu una idea, aquesta distància és molt petita. Equivaldria a poder medir l'amplada d'una pilota de futbol col·locada dalt del turó de l'home. Des d'aquí. Més o menys, Des d'aquí. Per tant, està molt exagerat a la imatge. Això és el que va dir Einstein. I va calcular això. Clar, quin és el problema? Que normalment la llum dels estels, quan passa a prop del Sol, no la veiem, perquè el Sol ens enlluerna, el Sol fa molta més llum que qualsevol estel. He d'esperar que la Lluna tingui el detall d'interposar-se entre nosaltres i el Sol. Per tant, un eclipsi. Quan hi ha un eclipsi, per uns moments, sí puc veure els estels que hi ha, per dir-ho així, darrere el Sol. I els puc fotografiar. I això és el que va fer una expedició britànica el 1919. Era la primera gran oportunitat d'observar un eclipsi després de la Gran Guerra i els britànics la van aprofitar per intentar comprovar les idees d'Einstein. Això fou el maig de 1919. De fet, van ser dues expedicions. Una va anar a la costa de Guinea, l'altra va anar al Brasil. Van estar uns mesos analitzant les imatges, prenent mides, fent càlculs. I finalment, el 7 de novembre de 1919, eren a punt per anunciar el seu veredicte. I el que van fer és convocar la premsa a una societat científica a Londres i explicar que s'acabava de produir, com deia el titular del diari, el Times de Londres l'endemà, s'acabava de produir una revolució a la ciència. Penseu, 1919, fa 2 anys de la revolució bolxevic. Aquest any celebrarem el centenari. Per tant, la paraula revolució en aquells moments està carregada de sentit polític. Hi ha hagut una revolució a la ciència. Hi ha una nova teoria de l'univers, la d'Einstein. I el que és pitjor pels anglesos, Newton ha estat enderrocat. Perquè les idees d'Einstein substitueixen a les de Newton. Això va crear un impacte enorme, enorme. Pel responsable, i vaig acabant, de l'expedició, l'astrònom Arthur Eddington, a qui veieu aquí assegut a l'esquerra d'Einstein, per aquest astrònom, aquesta expedició no només era un gran esdeveniment científic, per a Eddington com per a Einstein, tots dos pacifistes, s'havien manifestat públicament en contra de la guerra, per a tots dos aquesta expedició, donant la raó a un britànic, a un savi alemany, era la prova que la ciència podia ajudar a tancar les ferides de la guerra. Per tant, no era només un acte científic el que acabava de passar, era un acte que tenia una enorme rellevància política i social. I això en part explica la fama d'Einstein, perquè realment la seva teoria, tot i que en el fons és molt senzilla, té un embolcall matemàtic complex. Com es va fer tan famós Einstein i tan de pressa? I penso que una part de l'explicació l'hem de trobar en aquestes ramificacions, en aquestes conseqüències que van molt més enllà de la ciència, que tenen a veure amb les relacions internacionals, amb donar la raó a un altre, amb comprovar les idees de l'enemic. Tot això va impactar molt en la societat de l'època. Einstein va donar la volta al món, Estats Units, Japó, Palestina, Barcelona, febrer del 23, després Madrid, de tornada a Barcelona en tren, el van interceptar literalment a Saragossa, el van fer baixar del tren perquè donés unes xerrades. Tothom volia escoltar Einstein. I els diaris anaven plens. I com que la teoria s'havia comprovat observant com es desplaçaven les estrelles en el cel, alguns dels titulars són molt explícits, no? La llum es torça al cel, diu aquest titular. Les estrelles no són on sembla que estan, però que ningú no s'amoïni. Els homes de ciència flipen. La teoria d'Einstein triomfa. I a baix de tot, aquí, diu un llibre per 12 homes savis. Com 12 apòstols. Quin llibre? El llibre que Einstein havia escrit el 1917. De cop, amb el seu salt a la fama, aquell llibre de divulgació que havia passat desapercebut es converteix en un autèntic best-seller mundial. Tothom es vol convertir en la persona número 13. Els editors diuen ningú més en el món pot entendre'l, el llibre. I jo penso, i llavors per què l'ha escrit? Realment Einstein ha escrit un llibre per 12 persones? No, ha escrit un llibre per tothom. La seva fama va arribar tan lluny, i arriba tan lluny, que encara avui tothom n'ha sentit a parlar. Quan va morir, el Washington Post va publicar aquest dibuix on el planeta Terra el veiem clarament perquè Einstein va viure aquí. Einstein és qui ens identifica entre els cossos de l'espai. Però tanmateix, la seva imatge, jo crec que amb els anys s'ha anat ressentint d'aquest excés d'idealització, el pintem com un geni distant, com algú indiferent al que passa a les seves esquenes. I Einstein realment no era en absolut així, era una persona de carn i ossos, amb molts defectes i alguna virtut, molt creatiu, molt neguitós, molt inquiet, un personatge, per tant, molt interessant i que va molt més lluny d'aquesta imatge una mica estereotipada, una mica de cartró-pedra que en tenim avui. Potser no sigui casual que els drets d'imatge d'Einstein actualment siguin propietat de l'empresa Corbis, una empresa de publicitat que és propietat també de Bill Gates, l'amo de Microsoft. No? Pues potser també això té alguna cosa a veure. Però quedem-nos amb l'altra imatge, la de l'Einstein que volta el món, que coneix gent, que s'explica, que es vol explicar, i penso que aquesta imatge d'Einstein ens és molt més útil avui que no pas la del savi despistat. Moltíssimes gràcies. Que cada vegada són més difícils. I a més jo parlo molt.
Escolta'm, sí, et volia... No, la pregunta és molt senzilla. Has tingut mai ocasió de parlar amb algú que hagi fet aquests salts amb aquests avions que deies?
Amb els avions no, sí. Però aquest testimoni de l'aula em va explicar que el seu nebot, que està a un laboratori a Alemanya, que estan experimentant, això em va semblar molt interessant, estan experimentant l'ús de medicaments i la cirurgia a l'espai. Llavors em va explicar que el seu nebot feia aquests vols, cada un dels salts dura uns 30 segons i en fan 40 o 50 de seguits. Per tant, és molt dur, perquè és molt car fer enlairar l'avió, planificar els experiments, i em va explicar que més enllà de l'aspecte anecdòtic i de la diversió que hem vist en aquest cas, més enllà d'això els vols són molt durs.
A veure,
he d'afegir una cosa només molt breument, i és que si no us hagués dit que parlava de relativitat, i de vegades jo faig aquest experiment amb els meus alumnes, els dic, quina és la sensació o quina és la sensació més estranya que has tingut mai amb el teu pes, amb la gravetat, en definitiva. I he de dir que molts alumnes, que són molt joves i que han estat en aquests parcs d'atraccions, treuen el cas, treuen l'exemple de quan els deixen caure. Algun, he tingut alumnes de vegades que s'han enfilat avions que fan acrobàcies. Per tant, jo no tinc una experiència directa, però actualment, no en època d'Einstein, actualment hi ha més persones, fins i tot persones amb qui pots estar en contacte a la universitat, a les aules, que tenen alguna experiència d'això. És molt interessant.
No, t'ho deia perquè el nostre fill ha fet vols d'aquests.
Ah, bé, ja en tinc dos.
I per això, si vols comunicar amb ell, és molt fàcil.
I què us explica?
No li va agradar gens.
Ah, veus?
Gens, vull dir.
I com és que els va fer, si em permeteu?
Sí, és periodista. Viu a Madrid i bueno, per uns reportatges que va fer professionals, sí. Hi va haver d'anar. Crec que va ser a Tolosa, van enviar de Madrid a Tolosa.
Sí, sí, bueno. Perquè l'avió que heu vist, el Zero G, hi ha diverses empreses que ho fan, però aquest que heu vist és un Airbus convertit, i com que la fàbrica és a Tolosa, fantàstic.
Això, amb aquest tema el tanco, i ara vull fer un altre comentari. Jo sóc enginyer i recordo que a l'escola d'enginyers es parlava de que hi havia anat el 20 i tants, ho dius aquí, no?
el 23, sí.
Hi havia anat l'Einstein a parlar, sí. Que va ser una cosa molt sonada, evidentment, prova de que 30 i pico anys més tard encara me'n parlaven,
sí.
Però deien una cosa molt dura,
sí.
Que és que només l'havia entès una persona, que era l'Esteve Terrades, concretament,
sí.
Que potser saps qui és.
Sí. L'Esteve Terrades, que era el físic, matemàtic i enginyer, és la persona que a més s'havia format de petit, havia estudiat a Alemanya i era molt, molt germanòfil i parlava alemany perfectament. Esteve Terrades és qui convida Einstein a venir a Barcelona i és qui convenç Einstein perquè vingui a Barcelona. De tota manera, la idea que només l'entén una persona, fixeu-vos, també es diu del llibre. És a dir, el cas Einstein és molt interessant també perquè un dels elements que el fa popular, que fa que la gent vulgui comprar-se llibres d'Einstein, un dels elements és justament no l'entendré. És paradoxal. És a dir, com pots fer-te famós envoltat d'aquesta aura que ningú sap què estàs dient? Bueno, doncs és així. I per tant, hi ha una part de mite en això de la incomprensibilitat de la teoria. Jo de vegades dic, és més difícil, en el fons, és més difícil la relativitat que, no sé, moltes teories biològiques o d'altres parts de la física. No n'estic segur, potser no, però en aquest cas la incomprensibilitat va calar molt. I això que m'expliques, que és apassionant, no? De 30 anys després, què es recorda d'Einstein? Que ningú no es va assabentar del que deia, no?
Sí, bona tarda. Si considerem l'espai com una gran estança,
sí.
Les dimensions d'aquesta estança com les consideràvem? Finites o infinites?
Oi, això és una pregunta... Sabeu, heu sentit parlar del Big Bang, oi? Clar, l'espai no és... Newton es pensava que l'espai tenia una existència al marge dels cossos que l'habitaven, els planetes, nosaltres mateixos. Per Einstein, en canvi, l'espai, per dir-ho així, es va desplegant, es va estenent. Per tant, està en una fase d'expansió encara, probablement, pensem, que arribarà un moment que es començarà a contreure i aquesta expansió i contracció de l'espai afecta els cossos que s'hi mouen. Per això la imatge del llençol tibant és tan adient. Si penseu en l'espai no com un suport rígid, indiferent a tot el que passa, sinó com un suport dinàmic, no? Com una mena de llit elàstic gegant. Oi que és evident que si ens pugem dalt d'un llit elàstic, el nostre moviment per damunt del llit elàstic s'ha d'adaptar a la superfície, però també la superfície s'adapta al nostre moviment. És mutu. I si puja algú més, fins i tot amb els ulls tancats, sabrem si és una persona que pesa més o menys, perquè deformarà l'espai, el llit, més o menys. I quan ens movem, ens afectarem els uns als altres. Així és com Einstein interpreta la gravetat. La gravetat per Einstein no és una força entre dos cossos. La gravetat per Einstein, aquesta és la part complicada, no ho anava a dir, però m'has provocat. La gravetat per Einstein és, jo tinc un cos, aquest cos deforma l'espai, i tinc un altre cos, també el deforma, i aquestes deformacions fa que es vegin l'un a l'altre, però no directament, sinó a partir d'aquesta deformació de l'espai-temps. Per tant, és molt complicat. La idea de dimensió, quan parlem de la idea de dimensió que teníem abans, com una cosa que pots medir, és a dir, què fa aquest arc? El medeixo, no? Què fa d'aquesta sala d'alçada? Aquesta idea perd sentit quan el propi espai s'està... Mira, us posaré un exemple que m'ha vingut al cap que no he fet servir mai. No? La meva filla que fa uns pastissos boníssims. Doncs el pastís. Quan puja al forn... D'acord, no és un bon exemple perquè... Però la idea aquella, no? Que tu tens aquella massa que passa a ocupar un espai més gran. I clar, i la textura, les propietats de la massa canvien. Doncs una mica així passa amb l'espai. Aquesta és la gran pregunta. Què més? Què més voleu saber? Algú que s'hagi llançat per l'huracan Còndor i vulgui compartir la seva experiència?
Me parece esplendida la intervención. He aprendido mucho, como...
Gracias.
Pero debe ser de formación. Me surgen las mismas dudas que me han surgido cuando me he acercado a la ciencia y he partido de planos estrictamente religiosos, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo compagina Einstein, ese cerebro privilegiado, la realidad física que explica con todas estas interrogantes, con la idea que hemos heredado culturalmente de la religión, de Dios, etcétera, etcétera?
Sí. També en això Einstein és, no original, però interessant, no? Einstein no creu, ell ho explica, no creu en un Déu personal, no creu en el Déu catòlic, però sí que té la sensació, i té diversos textos al voltant d'aquesta qüestió, té la sensació que hi ha com un déu de la natura, que hi ha alguna força a la natura que va més enllà de l'humà. I això l'apropa a religions més panteistes, defuig el déu personal o una fe basada en una figura paternal, com el déu cristià, i ell pensa més en un déu que és present per tot, una mena d'esperit de la natura. Però, i aquí hi ha un però molt important, Einstein va patir persecucions pel fet que la seva família, tot i que era alemanya, era d'ascendència jueva. I sempre va mantenir, respecte a la religió oficial, una distància molt gran. Ja fos la religió jueva, ja fos la religió cristiana, qualsevol mena de religió. Era, en aquest sentit, un escèptic pel que fa a les institucions religioses. Però tenia, a la seva manera, una certa fe. Una fe més en la natura que en un déu, o en un déu personificat en la natura. I té textos sobre això, es poden trobar, es pot llegir. Tampoc és molt, molt, molt explícit. No és una qüestió que ell el preocupi tant. És més aviat que li pregunten. Li pregunten què pensa sobre religió. Li pregunten què pensa sobre la infància, sobre l'educació, sobre els negres americans, la causa dels drets civils, de tot, de tot. És una autèntica figura pública. Li ofereixen la presidència de l'Estat d'Israel l'any 48. No l'accepta, però el simple fet que li ofereixin ens parla de la magnitud que té el personatge.
I ara sí que és de formació professional. Me preocupa i me gustaría saber su opinión sobre la idea de justicia en Einstein.
Uf. No et sabria dir, no et sabria dir. Einstein és, mira, et contestaré des de la distància curta. Einstein, pel que fa a les grans causes de la humanitat, és una persona molt liberal, molt progressista, capaç, per exemple, d'impartir conferències en campus universitaris negres als Estats Units després de la Segona Guerra Mundial. Capaç de desafiar l'FBI o la CIA que l'estaven investigant des que el 1933 decideix instal·lar-se als Estats Units, fugir d'Europa. Per tant, la seva cara pública és molt compassiva, empàtica i humanitària. En canvi, l'Einstein privat és una persona molt menys admirable. La relació amb la seva primera dona, Mileva Marić, acaba molt malament. Els dos fills del matrimoni, Einstein arribarà un moment que deixarà de veure'ls. Per tant, fixeu-vos, és una persona en què conviuen des dels sentiments més excelsos, la persona més admirable del món, fins al comportament, no diré execrable, perquè no arriba tant, però certament no admirable. És una persona. Per això jo insisteixo sempre que en qualsevol àmbit, tant si parlem de religió, com si parlem de justícia, com si parlem de relacions personals, si ens volem emmirallar en aquests grans científics, jo penso que és molt important parlar de tot, no només de les coses que ens agraden o que admirem, parlar dels personatges en tota la seva complexitat, amb tota la seva ambivalència, amb tota la seva ambigüitat. Jo penso que això és molt més formatiu. Ara estic pensant en els meus alumnes, eh? Penso que és més formatiu per a ells que no pas veure una mena de sant de la ciència, sense defectes, perfecte, però que clar, després es trobaran que la realitat, molt poques persones són així. No sé si t'he contestat, eh? Però bueno, ho he intentat. Espera, que aquí n'hi ha un altre. El qui hagi de marxar, que marxi, eh? Vinga, sí, sí. Pregunta, pregunta.
Perdó. És que mentre explicaves la sensació de la falta de gravetat, he pensat en allò que havíem jugat i gairebé tothom, d'agafar un cistell ple de pinces de roba,
sí,
i
sí,
voltejar-lo i no cauen. Uh-huh. Llavors ens havien explicat que era perquè la força centrífuga anul·lava l'altra. Sí. Llavors això em causa una miqueta de...
Sí, és una mica diferent. És una mica diferent, perquè si per exemple, fessis de pinça, que et posen en un, com en una plataforma que gira i tu que t'apretes contra la paret, no? Tu notaries una força també. Efectivament la descrivim com una força centrífuga, no? Però és una mica diferent, en el sentit que Einstein està parlant de deixar-se caure. I quan hi ha aquest moviment de rotació, tu notes aquesta acceleració, notes la pressió contra la pinça, notaria la pressió contra el cistell. En canvi, aquests astronautes que heu vist, ells no noten res. Però la pregunta és molt bona, perquè ara, si fent aquesta pregunta, estàs fent física. I a mi em posa molt nerviós, amb nanos molt joves, que s'equipari, i al tanto que a mi m'agraden molt les mates, però fa molta ràbia que s'equipari la física o la química amb les mates. Les mates són apassionants, són interessantíssimes, però no són l'única via cap a la física. Hi ha una altra via, una via que Einstein, és un bon exemple, va explorar, que és la via de la intuïció, la via de les sensacions. Això que tu ara et preguntaves, si ara m'ho posessis o t'ho posés o t'hagués contestat amb una fórmula, pleguem, no ho dic per tu, que potser saps moltes mates, sinó en general molta gent... No, la pregunta la formules des del raonament, l'experiència que has tingut pujant a un avió, anant amb tren. Això és el que va fer Galileu, això és el que fa Einstein. I això és el que penso que hauríem de fer. No? Certament a les aules jo ho faig molt. Bé, moltes gràcies. Va, hi ha una... Ja està. No sé si vol fer un anunci.